Avui dilluns ens torna a acompanyar una vegada més la Susana García per parlar de viure educant. Aquest és el nostre espai, però dins de l'educació doncs, hi ha un ampli ventall de temes a tocar. N'hem anat diguem que tractant al llarg d'aquest curs diferents temàtiques. Avui toca una de molt especial i molt sensible, com és la neuroeducació. Sí. Susana, molt bon dia.
Bon dia, Carme, què tal?
Neuroeducació perquè organitzeu unes jornades pel mes de maig, per el dia 27, sí, en què tractareu precisament aquesta temàtica.
Exacte, sí.
I avui precisament vens molt ben acompanyada per intentar donar respostes a totes aquelles preguntes que puguin sorgir. Si et sembla, comencem presentant els convidats.
Sí. Doncs bon dia a tothom, gràcies per venir. Hola, bon hem convidat en Jesús Guillén, professor de postgrau de neuroeducació de la UB i del màster de neurodidàctica de la Universitat Rei Juan Carlos. A més, és autor del blog Escuela con Cerebro. Bon dia,
bon
Jesús.
Dia. Hola. Sí.
Bon dia.
Saludem també el Guillem, Guillem Díaz.
Bon dia,
Guillem.
Bon dia, Susana.
El Guillem és facilitador de processos de gestió del canvi d'equips i d'organitzacions, orientador d'adolescents i joves i coach certificat en coaching per valors. I també tenim una vegada més a la Noemi Royes, pedagoga, directora pedagògica d'Ed Building, i tant la Noemi com el Guillem són estudiants del postgrau Neuroeducació, aprendre amb tot el teu potencial, de l'ICE de la UB. Bon dia a tots.
Bon dia.
Bon dia.
I bé, entrem una miqueta en el que ens ha portat fins aquí, a parlar avui de neuroeducació i a organitzar aquesta jornada d'aquí un mes aproximadament. Se sent parlar molt ara mateix d'això, no? Neurociència, neuroeducació i a més en molts àmbits, no només en educació. Expliqueu-nos una miqueta, a veure, quina utilitat té la neurociència en l'educació i exactament cap on ens porta.
Sí, la neuroeducación es un enfoque integrador, transdisciplinar, en el que confluyen los conocimientos suministrados básicamente por la neurociencia, debido al desarrollo de las tecnologías de visualización cerebral en los últimos tiempos, pero también de la psicología, de la pedagogía, y que básicamente tiene como objetivo mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje basándonos en lo que vamos sabiendo sobre el funcionamiento del cerebro. A nosotros nos gusta decir que en el fondo consiste en acercar la ciencia al aula, para que los profesores, los educadores en general, sepamos qué es lo que funciona, muy importante, pero también por qué funciona. Y así nos podamos alejar de esos neuromitos que también sabemos que se dan, prevalecen todavía en educación. Esto a grandes
rasgos. ¿Cómo cuál? Cuéntanos un neuromito.
Pues, por ejemplo, hay uno muy conocido, que es el de los estilos de aprendizaje. Creemos que cuando suministramos la información atendiendo a los estilos de aprendizaje favoritos de los alumnos, sean auditivos, visuales o cinestésicos, aprendemos mejor. Y las investigaciones de las ciencias cognitivas están demostrando que no, que nuestro cerebro aprende a través de un enfoque multisensorial, integrando todos los sentidos. Hay muchos neuromitos, por ejemplo, el famoso del 10% del cerebro, cuando sabemos que nuestro cerebro realmente trabaja de forma asociativa al 100%. Y esta es un poco la idea también, al acercar la ciencia al aula, que nos podamos alejar de estas falsas creencias o falsas interpretaciones que provienen muchas veces de la neurociencia y que utiliza un lenguaje que es diferente al que normalmente se utiliza, por ejemplo, en educación.
¿En qué fase estamos en la introducción de la neurociencia en la educación? ¿Estamos en la fase más incipiente? ¿Estamos ya avanzados? ¿Todos los cambios de transformación que hay ahora mismo en marcha está teniendo en cuenta la neurociencia?
Podemos decir que en España, en general, estamos en una fase inicial, de desarrollo inicial. Se están introduciendo, se están conociendo las primeras evidencias empíricas que de alguna forma pueden guiar una enseñanza basada en el funcionamiento del cerebro. Pero hay factores que hemos identificado que son muy relevantes y que realmente estamos viendo que interesan a los maestros de cualquier etapa educativa, relacionados con las emociones, con la atención, con los diferentes tipos de memoria y aprendizaje.
Yo creo, por ejemplo, que bueno, en el sentido que tú decías, Jesús, es importante, o al menos nosotros a lo largo del posgrado hemos ido viendo que muchas veces...
Podemos hacer el discurso en català, ¿eh?
Ah, sí, sí, perdó. És que ara, com que l'he sentit parlar en castellà, clar, ja m'he enganxat. Bueno, doncs que des del terreny, des de les aules, s'estan fent moltes coses molt ben fetes, possiblement per experiència, per intuïció, per vocació, per passió, per el que fas, que ho fas moltes vegades sense saber quin és el fonament o d'on ve això, no? Llavors la neuroeducació ens ajuda com a dir que, ostres, sí, ho estem fent bé i és per això, i per això, i per això. I poder potenciar i fonamentar doncs, aquesta manera, aquestes metodologies i aquesta manera d'ensenyar i aprendre i acompanyant tot el procés, no? Des del respecte a l'etapa evolutiva que viu aquella persona que tenim al davant i també doncs, a l'essència social de tots els cervellets que ens anem trobant, no? I crec que una mica, doncs, en la línia que deia el Jesús, el valor més gran de la neuroeducació és que intenta sumar. I jo, si ho hagués de resumir en una paraula, ho diria així, no? Que suma potencialitats de diferents ciències i maneres de fer i de veure la vida, no? I fa que troba aquest punt de confluència.
Sí,
no?
El que comenta la Noemí ara és molt important. No ens hem d'espantar pel fet d'utilitzar un concepte com neuro ni neurociència. Moltes vegades, quan introduïm la ciència en els àmbits no científics, patim, experimentem un cert patiment perquè estem introduint coses que pensem que no coneixem. I clar que ho coneixem. Ho coneixem intuïtivament, ho coneixem per experiència, com comentes tu, Noemí. O realment el que les formes de fer, les formes d'ensenyar, moltes vegades les formes d'aprendre les estem veient en el dia a dia, tant en les aules com en qualsevol procés d'aprenentatge. Aquí el que s'està intentant introduir són qüestions que es converteixen o que parteixen d'evidències científiques, d'estudis, de megaestudis, de megaanàlisi, però són evidències científiques i que ens ajuden a entendre, com comentava el Jesús, el per què.
Jo
i el per a què.
Jo crec que d'alguna manera podem passar de la intuïció, o sigui, de la pedagogia per intuïció, per dir-ho d'alguna manera, a la pedagogia de l'evidència, no?
Exacte.
Per què ho estem fent? No perquè és de moda o perquè tothom en parla, o no? Quan parlaven, doncs, això que deies, no? Dels estils d'aprenentatge, de cop i volta vas a les portes obertes de qualsevol escola i resulta que tothom ho fa.
Exacte.
O treball per projectes, o aprenentatge cooperatiu, i tothom s'omple la boca.
Però realment... I sortint del dogma, a més.
Clar.
La idea és fer-ho des de la perspectiva de que això, i això és molt important en el sentit que comentaves tu ara, de que suma, que està aportant valor. És a dir, l'element fonamental és que aporti valor al que ja s'està fent en aquest moment sense necessàriament canviar tot allò que funciona bé. I això és el que és més, segurament més important. Deixeu-me que us expliqui una petita experiència personal vinculada amb neuromites, que jo quan estudiava primer de carrera a l'Autònoma, primer d'universitat, vaig cometre un error que vaig descobrir en aquell moment i ara l'evidència científica m'ha dit que era un error i això és molt interessant, que és que abans dels exàmens m'anava a dormir a les 10 de la nit, m'aixecava a la 1 de la matinada i em posava a estudiar tota la nit. Llavors jo estudiava i tenia la sensació, en el moment que arribava a l'examen, de que m'ho sabia. I sí, però hi havia moments que el cap deia allò que he fet que ho tenia tan clar, doncs bé, resulta que és fonamental per convertir allò que se'n diu memòria a curt termini o memòria de treball, convertir una memòria més a llarg termini, per tant que es consolidi la memòria i per tant el procés d'aprenentatge, és fonamental dormir. És a dir, a la gent que escolti ni que se li acudeixi posar-se a estudiar abans d'un examen sense dormir. I això que és una sensació que hem tingut moltes vegades, ara resulta que sabem que és dolent, has de passar el cicle del son nocturn que fa que en un moment determinat la memòria es consolidi. Perquè la memòria, el cervell ha de descansar, no és només el cos el que descansa per la nit, és el cervell. I es consolida la memòria després i això implica que aquell examen, aquella prova, aquell repte que tens l'endemà, sempre surt millor descansant i dormint. I és una qüestió que jo reconec, a mi més o menys les coses t'anaven bé a la universitat, però el pitjor any va ser primer de carrera. Per què? Perquè no ho feia bé.
Jo, vinculat amb això, m'agradaria introduir com a un altre potenciador de l'aprenentatge i de la consolidació d'aprenentatges significatius el tema de l'educació emocional i
clar,
com treballem.
Sí, esto es básico.
Jo crec que sí.
Des de la neurociència s'està demostrant que l'ingrediente fundamental per a l'aprenentatge són les emocions. Des de diferents tipus d'estudis. Per exemple, quan s'analitza en el laboratori el cerebro de los participantes contemplando imágenes que corresponden a contextos emocionales positivos o negativos, se observa que ante contextos emocionales negativos se activa la amígdala, ese sensor, ese detector de problemas, de miedos. Pero ante contextos emocionales positivos se activa el hipocampo, una región del cerebro que interviene en los procesos de memoria y aprendizaje. Y los participantes son capaces de recordar más información. Es decir, es necesario generar en el aula climas emocionales positivos. Por otra parte, cuando se analizan la incidencia de los programas de educación social y emocional en cualquier etapa educativa, ¿qué se observa? Que son fantásticos para trabajar toda una serie de competencias emocionales básicas en los tiempos actuales. Pero no solo eso, sino que trabajar estas competencias tiene una incidencia en el rendimiento académico del alumnado. Y por otra parte, hay unos estudios espectaculares que está desarrollando en los últimos años un investigador neozelandés que es John Hattie. Ha analizado más de 1.200 metaanálisis en los que han intervenido miles de estudiantes de todas las etapas educativas de todo el mundo. Los ha tabulado mediante una medida estadística. Pues las tres incidencias más importantes sobre el aprendizaje están relacionadas con las expectativas del profesor sobre la capacidad del estudiante, con las expectativas del propio alumno sobre su capacidad y, muy importante también, relacionadas con la cooperación entre el profesorado. Hablamos mucho de que han de cooperar los estudiantes, una competencia esencial en los tiempos actuales, pero ¿y los profesores? ¿Y los adultos? ¿Cooperamos? Para cooperar realmente se requiere una buena educación emocional, imprescindible. Y las emociones sirven también para despertar esa atención, porque sin atención no puede haber aprendizaje.
Claro. Claro.
¿Es posible que todo esto ya se estuviera trabajando sin saber que en realidad el origen era...?
Seguro que sí. Las investigaciones en neurociencia lo que harán es confirmar muchas veces lo que ese buen profesor siempre ha sabido. Pero qué bueno, como comentábamos antes, es saber cuáles son las causas por las que funcionan estas estrategias. Eso nos permite generalizar las estrategias a otros contextos, a otras etapas. Por eso siempre comentamos qué importante en el aula que los profesores nos convirtamos, de alguna forma, se ha de interpretar bien este comentario, en investigadores de nuestras propias prácticas educativas. Porque lo verdaderamente esencial no es la enseñanza, sino el aprendizaje de los estudiantes. Y eso es lo que queremos en la práctica, que aprendan.
De hecho, hay una qüestió que és fonamental en tot aquest procés, i és una cosa que el Jesús i els altres professors del postgrau, jo crec que ens han ficat directament a l'ànima. El cervell té plasticitat. El cervell aprèn, té una capacitat d'aprenentatge brutal, però no només aprèn, sinó que es modifica i es transforma en funció de les experiències. Això què implica? Que no hi ha bons ni mals alumnes. És a dir, és possible que els que ens trobem en un moment determinat són alumnes que tenen poques expectatives sobre ells mateixos o als quals se'ls hagin donat poques expectatives perquè en un moment determinat s'han creuat respecte a un aprenentatge determinat que no han estat capaços d'assumir, d'acceptar ni de tirar endavant. Però el cervell és plàstic i canviant la forma d'ensenyament, per tant, canviant el procés d'aprenentatge, introduint elements vinculats amb els aspectes emocionals, introduint elements vinculats amb la combinació d'aspectes molt academicistes en d'altres qüestions que moltes vegades són aquelles famoses Maries, l'esport, la pintura, l'art, tot aquest tipus de qüestions, quan les integres, això el que fa és que el cervell es desenvolupi, que es tranquil·litzi, que treballi molt des d'una perspectiva que a partir d'un cert moment aquell alumne de cop fa el clic i aquest clic fa que aquell alumne deixi de ser un alumne.
Entrem amb això, jo crec, amb el tema de les Maries, que jo crec que és un tema que està com
esto
molt...
Esto es superimportant porque en las ciencias cognitivas se ha estudiado
potser
mucho...
Potser que diguem abans, per qui no sàpiga, que són les Maries, no? Perquè potser esas... nosaltres...
Ja tenim una edat.
Sí, sí.
Tradicionalmente
no, perquè els que estem aquí ho sabem, però no...
Sí, esas asignaturas o materias tradicionalmente consideradas como secundarias. Mm-hmm. La educación física, la educación artística, el teatro y
similares. Un saludo a todas las Marías.
Esto es muy interesante, porque hay un tema que se está analizando mucho desde las ciencias cognitivas, que es lo que se llama funciones ejecutivas del cerebro. De alguna forma son esas funciones que nos permiten a los humanos y nos diferencian de otras especies, tomar decisiones adecuadas, planificar. Básicamente, los neurocientíficos han identificado tres. El control inhibitorio, de alguna forma relacionado con el autocontrol, la memoria de trabajo, una memoria a corto plazo, uh-huh. que es muy importante la reflexión y la resolución de problemas, y la flexibilidad cognitiva, la capacidad para cambiar de tarea, que está relacionado con la creatividad. Pues los investigadores han visto que estas funciones ejecutivas son básicas, no solo para el rendimiento académico del estudiante, sino para su desarrollo y bienestar personal, para su éxito en la vida. Y claro, los investigadores que están viendo que a través de un entrenamiento puramente cognitivo, con programas informatizados donde los niños y adolescentes trabajan a través de tareas de discriminación visual, el autocontrol, la atención, pueden mejorarse. Pero también se puede enfocar el entrenamiento de estas funciones ejecutivas, que podemos desarrollarlas, ¿a través de qué? Del movimiento, de la cooperación, todo lo que ayuda o que contrarresta, lo que puede perjudicar esa corteza prefrontal, la sede de las llamadas funciones ejecutivas, esa región del cerebro que realmente nos hace humanos y que se está viendo que son útiles. Es decir, el movimiento, educación física, bailar, cantar, las artes en general, integrar el juego, un mecanismo natural arraigado genéticamente que nos permite aprender, y la educación social y emocional.
Yo trec una conclusió esperançadora, em sembla, en respecte sobretot d'aquells nens que semblen abocats al fracàs escolar, no? I lligat amb la plasticitat del cervell, no? Potser sí que podem pensar que aquell nen no és un cas perdut, entre cometes.
No ho és, segur.
Això és molt important.
Sempre hi ha la possibilitat de reconduir-ho, no? La forma és, com tu deies, no? Canviar el plantejament o la forma de...
Hi ha una qüestió a la qual li donem voltes, no? És a dir, la capacitat del docent, del mestre o del professor o la professora, és igual, des de l'educació infantil o primària fins a l'educació secundària obligatòria i postobligatòria, però també a la universitat i a qualsevol procés formatiu. La capacitat de contextualitzar els processos d'aprenentatge. És a dir, la capacitat de fer-ho viu, de fer el procés d'aprenentatge vivencial i experiencial per part de l'alumne, fa que de vegades els alumnes que sembla que han abandonat no abandonin, tot el contrari, es tornen a connectar de nou, i per tant el seu cervell, però ells com a persones, es tornen a connectar de nou a un sistema que els havia deixat de banda en un moment
determinat. Ese es el gran reto educativo, porque si hay un principio básico de la neurociencia es que cada cerebro es único y singular. ¿Com atendemos la diversidad en l'aula?
I anem cap aquí, amb aquest nou plantejament, amb aquesta transformació educativa que estem vivint?
Jo crec que no només anem cap aquí, sinó que a més volem impulsar que anem cap aquí.
Aquest és el repte.
Jo crec que aquesta és la veritable raó de ser, no?
La Noemí i jo som aquí per això, fonamentalment. És a dir, com els nostres companys i companyes del postgrau, som aquí perquè hem tingut la sensació de que incorporant aquests elements, la persona en el centre, és a dir, l'alumne en el centre, que és el que nosaltres realment estem convençuts i convençudes de que és com ha de ser, aquella persona en el centre millorarà els seus processos d'aprenentatge de manera clara i nítida.
Nosaltres volem fer des d'aquí una invitació formal a tots els educadors, tant d'educació formal com no formal, de totes les etapes educatives, perquè el cervell és plàstic i aprenem afortunadament al llarg de tota la vida. El proper 27 de maig a l'Escola La Floresta, Neurohackers, que és com ens hem autoanomenat el grup d'estudiants, juntament amb l'ajuda dels professors del postgrau i amb l'acreditació de l'ICE, de la Universitat de Barcelona, hem organitzat una jornada juntament amb EdBuilding en la que treballarem de forma viva i experiencial tot això que estàvem com fent un tastet ara molt ràpid, no? I el nostre objectiu, sobretot, és doncs, que tothom pugui viure en la seva pròpia pell aquesta experiència i que a poc puguem anar fent aquesta taca d'oli d'acompanyant aquest canvi. No? Nosaltres volem agrair des d'aquí a tots els profes, però sobretot a l'Anna Forés, que ens ha estat ajudant amb tot aquest procés de construcció d'aquestes jornades, el Jesús per estar aquí, òbviament, I no sé, jo crec que és molt important les jornades. Nosaltres no ens la plantegem com nosaltres anem a explicar alguna cosa, sinó que per nosaltres és una oportunitat d'aprenentatge immensa, que quants més profes i de més contextos siguem i de més etapes millor, perquè serà molt més enriquidor per tothom.
És venir a compartir, al cap i a la fi, el que nosaltres volem.
I un dels eixos que ens hem deixat, però que també estarà integrat en la jornada, és el tema de l'alimentació. Es dona en un entorn immillorable, com és l'escola La Floresta. Gràcies també a l'equip educatiu de l'Escola La Floresta, que ens cedeix l'espai. I que totes les inscripcions que fem aniran íntegrament destinades als beneficis a una ONG que hem triat que treballa amb refugiats dintre de l'àmbit educatiu, perquè pensem que l'educació realment pot millorar la qualitat de vida de les persones.
Efectivament.
I no sé si em deixo algo.
Jo crec que està tot.
Però tot en consonància con la naturaleza social del cerebro. El cerebro és social.
Bé, doncs sembla que el futur ens parla de neuroeducació, no? Que és cap a on anem. Abans el Guillem ha posat un exemple il·lustratiu de què estem parlant, no? Quan ens ha explicat el seu propi exemple de llevar-se de matinada per posar-se a estudiar a última hora. Què us sembla si fem un exercici i cadascú de vosaltres ens il·lustra amb un últim exemple? Útil, pràctic.
Vinga, va.
A veure.
La forma de aprender que se está viendo es a través de un enfoque activo. Cuando el estudiante es un protagonista activo de su proceso de aprendizaje, cuando coopera, cuando comparte. Para eso son básicas las metodologías inductivas, tipo aprendizaje invertido, donde los estudiantes preparan en casa a través de vídeos cortos los contenidos teóricos y luego, cuando están en el aula, a través normalmente de proyectos cooperativos, van analizando, reflexionando sobre esas cuestiones que han preparado. El aprendizaje invertido sería un ejemplo que está en consonancia con la neuroeducación.
La idea és molt, molt breu, però per mi és molt important. L'alumne, quan més gran, més encara, aprèn quan troba sentit el que està intentant aprendre, el que li estan ensenyant, el que li estan transmetent. Quan un alumne de cop identifica que allò té sentit, quan un alumne que no té ni idea de matemàtiques sap que quan fa un salt fent freeride en esquí, aquella curva que fa és una paràbola que té una fórmula matemàtica que és la mateixa que està veient, automàticament es connecta amb allò i l'alumne a partir d'aquell moment veu això d'una altra manera i té més capacitat d'aprenentatge. Per tant, sentit el que fa.
Emociones en l'aprenentatge.
Jo em posaré a la banda dels profes i dels educadors i diré que per mi un punt important és la passió i la vocació i que la neuroeducació ens ajuda a impulsar, no?, aquesta passió amb moltes dosis de creativitat i que no tinguem por, que està tot per descobrir i que tot ho podem fer junts i que això, que ens deixem endur per les passions perquè ens porten a un camí segur.
Doncs avui, com deia abans la Noemi, hem fet un tastet. Diguem que bona part de les preguntes les intentareu respondre i compartir, com comentava el Guillem, aquest dia 27 de maig, en aquesta jornada que tindrà lloc a l'escola La Floresta. Un terreny immens encara per recórrer, no?, i per descobrir. Doncs gràcies a tots.
Gràcies a tu, Salma.
Que vagi molt bé la jornada i, Susana, que ens tornem a trobar d'aquí un meset. D'acord?
Sí, sí.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies, bon dia. Gràcies, bon dia.